Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Cinc minuts i seran dos quarts d'onze del matí. És la visita mensual de l'alcalde Jordi Baiget. Depèn de com vagi la conversa, ens menjarem les notícies de les onze per poder explicar-nos una miqueta amb alguns dels temes que molts d'ells continuen relacionats amb aquest moment especialment complicat des del punt de vista econòmic. Vostès han pogut escoltar bé, ahir escoltàvem Joan Anton Mates, la setmana passada escoltàvem el senyor Xavier Cardona, hem anat escoltant, diguem-ne, gent que d'alguna manera ens ha tornat a posar sobre la taula el que s'està vivint. Ens vàrem quedar amb aquella frase del senyor Cardona i del creixement zero, al qual encara no hem arribat. El senyor Cardona ens va dir: mentre vostè vegi que les xifres de l'atur continuen encara pujant i no s'estabilitzen, és que encara no hem arribat al final del camí i per tant encara hem de pujar. Jordi Baiget, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Això vol dir que al despatx de l'alcalde molt probablement li continuen venint persones.
Sí.
Tal i com ens veu explicar fa mesos.
Continuen venint persones amb problemes personals, problemes que és personal, són problemes laborals, però a la vegada els problemes laborals es tradueixen en problemes socials, en problemes de falta de liquidesa per poder afrontar una sèrie d'obligacions que tenen, i també els problemes personals de dignitat, no? De tindre ganes de treballar i no haver-hi manera de trobar un lloc de treball, que és molt complicat en aquest moment.
Comencem per aquí, perquè aquesta és una qüestió que apareix molt poc en els plens,
precisament.
Perquè els plens es dediquen als grans temes, oi? I al debat sobre qüestions administratives en alguns casos i de projectes en altres, però en canvi aquesta realitat, no sé si dir paral·lela o gairebé més quotidiana en la vida de l'alcalde i en el despatx, aquesta s'explica poc i segurament, no sé si s'acosta més al que es viu cada dia.
Sí, s'explica poc i la realitat és aquesta, i potser no està en l'altra, no? I precisament aquesta és una reflexió que hem fet al govern i que jo he fet jo mateix, i que precisament, doncs, aprofito ara per avançar-ho. Nosaltres emprendrem una sèrie de reunions importants amb els sectors que ja hi estem treballant, però que per parlar d'aquest tema, perquè el govern local, i jo crec que el ple no es pot quedar-se al marge absolutament d'això, no? I aquest és el problema més important que té Sitges en aquest moment, el problema de pèrdua de llocs de treball, de la seva competitivitat econòmica, de la seva dinàmica, perquè un poble, la veritat és, aquest poble, bueno, té moltes virtuts, però si realment no tenim un dinamisme econòmic en el que la gent, ja no dintre del nostre poble, no? Sinó que la gent que va a treballar a altres indrets també van perdent la feina, lògicament aquest és un dels fets més preocupants que tenen els ciutadans en aquest moment, no? No estan les qüestions que podem debatre en el ple, que a vegades són qüestions que estan una mica fora, són importants, però potser fora de la realitat. I aquest moment la realitat és dura i complicada.
Sense particularitzar, òbviament, sí. Ens podeu radiografiar el que passa al despatx? I quin és el paisatge? Si aquest paisatge és més dur que el de fa un mes o dos?
Bé, sí, la veritat és una mica, jo crec que sí que és més dur de fa uns mesos, perquè jo crec que la consciència de la crisi ve a partir del mes d'octubre. L'hivern ha sigut dur, a més, ha sigut un hivern que a Sitges no estàvem acostumats, i quan surt el sol canvien moltes perspectives, i fins fa potser un mes potser era bastant dur, bastant dur. Ara sí que és cert que, però bueno, no en el meu despatx, sinó després de parlar amb alguns empresaris i de parlar també amb algunes persones, la veritat és que veiem que hi ha un petit moment de tranquil·litat, en el sentit que el sol ens ha donat la possibilitat de que molta gent més visités i donés, doncs, aquesta... Però sí, jo ahir estava preguntant també, ahir que vam estar amb aquesta entrega de premis, lliurement, perdó, de premis de la nit de, dels premis de, sí, de la gent de la nit, també la gent de la nit de Sitges, doncs, bueno, havia fet una reducció de personal molt important, això significa gent al carrer. El que més preocupa és que la majoria d'empresaris que parles del poble estan reduint el seu personal. I fins i tot, sense algun comentari que doncs, dol, que d'algun establiment important, que pot ser tant de restauració com de comerç, pot acabar tancant si no hi ha possibilitats de tirar endavant. I no només això,
algun, ha... algun gran amb trajectòria amb...
Són restaurants o, anti, o empreses que porten anys aquí a Sitges, o comerços que porten anys, i el comentari és si això no remunta ho passarem molt malament. Això és una cosa, l'altra és les immobiliàries s'han tancat moltíssimes. Home, jo crec que no és dolent que es tanquin moltes immobiliàries, sí que és dolent per les persones que vivien d'això o que realment doncs, treballaven d'això, no? I després també hi ha les entitats del poble, no? O sigui, hi ha entitats del poble que ja ho passaven no malament, però ja amb penúries quan l'època era bona, i ara els hi costa moltíssim, moltíssim doncs, tirar endavant els seus projectes. També entitats que porten molts anys a la nostra vila, no? El panorama és de que per sortir-se'n d'aquesta situació s'ha de treballar molt. Una cosa molt important és que treballem units, units tots, empresaris, entitats, persones, grups polítics, perquè ara és el moment de buscar solucions perquè aquest problema, que és el problema d'una crisi molt dura, que devora moltes coses i a més que fa mal a moltes famílies, donem solucions a això, perquè tot l'altre hem de continuar, no? Però això és el present i la realitat.
Farem unes preguntes d'aquelles d'illa deserta.
Sí.
En el cas, com tothom, que no hi ha prou diners, què es prioritza? Els diners per què han de servir, fonamentalment?
A veure, les prioritats han de ser per les persones, fonamentalment, però tampoc has d'oblidar que realment has de donar altres línies de treball i de priorització al futur del poble. Aquest és el gran equilibri més preocupant en aquest moment, no? O sigui, jo crec que Sitges, i això és un missatge d'optimisme, Sitges té una base sòlida per tirar endavant aquest, per sortir d'aquesta crisi. Té la base sòlida. I per què la té? La té perquè el nostre marca, el nostre nom, és un nom, ja no diria exclusiu, però sí que és un nom treballat des de fa molts anys per molta gent i que té un pes important i que, a més, les, jo diria, aquestes ciutats com la nostra doncs patiran menys que potser altres ciutats que ho passaran molt més malament. Segons nosaltres tenim un empresariat que està unit, que treballa junt, que, a més, ha passat bastants moments difícils i que sempre se n'ha sortit i que en aquest moment, perquè jo parlo, estan buscant solucions, treballant perquè això sigui una realitat. I després perquè jo crec que el govern té solucions, no té la vareta màgica, no la té, això és real, però té solucions perquè està treballant perquè això, si ho superem en 2 o 3 anys, que això és el que indica, el superar diríem mm-hmm. el moment crític, no, mm-hmm. no la crisi que pot durar més.
Que això és molt de temps.
Nosaltres vam començar el 2003 amb un projecte molt clar, projecte que ara jo crec que doncs ens ajudarà a posar una base perquè quan això comenci a rutllar doncs nosaltres estiguem molt ben preparats. Jo vull dir que a mi jo no veig que d'aquí a uns anys tinguéssim problemes si superem tot això, al contrari, que estarem molt ben posicionats. El que sí que sempre he dit que ha sigut molt, un error important per part del govern aquest 2003-2007 no hagués fet tot el que he fet, perquè ara seria inviable poder-ho fer i estaríem en un punt de partida molt més complicat, no? Haver aprovat un pla general ara hauria sigut un problema greu, important. No haver tingut una sèrie d'equipaments ara haguessin sigut impossibles. No sé, crec que sortim amb una base sòlida. Ara, això no significa que la gent està patint perquè és el seu problema particular que afecta a tots. A mi crec que ens afecta a tots veure ciutadans i sitgetans que bueno, perden la feina i que després tenen problemes. Prioritats. Prioritat, ajudar. Les nostres competències també són unes i les de l'Estat són unes altres.
I us ho pregunto, a part de parlar de les competències institucionals des d'aquest punt de vista, un ajuntament fins on pot arribar quan li arriba una entitat i diu o m'ajudeu o tanco. I arriba la següent i diu o m'ajudeu o tanco. I arriba la següent i diu o m'ajudeu o tanco.
Sí, la veritat és que llavors espero que un dia ajudin a l'Ajuntament. Sí, seria això, no? Però sí que és cert que nosaltres, almenys jo personalment i el meu govern també ho comparteix, nosaltres hem de fer un esforç perquè aquestes entitats no tanquin. Crec que, que el poble no és només les competències que té, sinó hi ha unes competències morals i unes competències de consciència, no? I hi ha entitats que, si el seu problema ha sigut la crisi, no la mala gestió permanent, ara no seria just que el poble no s'ajudés, quan són entitats que porten molts anys treballant pel poble també, no? I que són, o sigui, un poble no és només l'economia de l'Ajuntament o l'economia de les persones, també és l'economia d'entitats que formen aquesta ànima que ens fan ser el que som, no? I llavors jo, és cert, hi ha entitats amb molts problemes en aquest, però és que és lògic que hi siguin, perquè molts dels seus, per exemple, contractes de patrocini han fallat, molts socis d'altres institucions se'n deixen de pagar. Llavors, a veure, no, el que sí que no pot ser és que l'Ajuntament els mantingui durant tota la vida i que se'ls faci els municipalits i aquestes coses. Això sí que és inviable perquè és difícil d'assumir. Però l'Ajuntament fer un esforç puntual per aconseguir veure si superem tot això i si ho superem continuar tenint aquesta xarxa d'associacions, d'entitats tan important pel nostre poble, jo crec que és la nostra obligació.
El Club Natació està en aquest cas?
Sí. I la nostra obligació és buscar la fórmula perquè la climatació continuï. Per què? Pues perquè és una entitat de 80 i escaig d'anys i perquè hi ha molts sitgetans que van tirar endavant aquest projecte i perquè l'Ajuntament serveix per aquestes coses. Jo ho tinc molt clar, no? Serveix per aquestes coses, no? I el problema que ara tenim és l'equilibri, l'equilibri d'ajudar persones, mm-hmm. ajudar entitats, ajudar el propi Ajuntament, mm-hmm. I tirar el futur endavant, no?
I que no es pugui crear un cert greuge comparatiu.
Correcte, no?
Respecte a qui ajudes o a qui no.
I aquí poder és on surten els malsons, no? De poder fer aquesta balança ben feta, que tothom l'entengui i la comprengui. És un moment que l'Ajuntament doncs, ha de donar aquest suport. Jo diria, aquest suport no pot ser permanent, però sí que ha de ser un suport puntual, no? Tenim un teixit empresarial que necessita que l'Ajuntament vengui la seva marca, la marca de Sitges, que els ajudi, que busqui solucions amb ells. Tenim unes persones que necessiten, també les més desafavorides ara són les encara pitjor tractades per la crisi. Necessita que posi doncs, recursos i prioritzi aquest tema. Tenim una gent que està aturada, que no té problemes encara, però que està buscant feina, no? I tenim que ajudar-los.
I que els tindrà, perquè se'ls acabarà l'atur en un moment o altre.
I els hem d'ajudar que trobin feina, perquè en realitat la gent que vol treballar és la forma que se sent bé, no? Tenim un teixit associatiu i d'entitats que està passant-ho malament, perquè és veritat, o sigui, la crisi toca a tothom, aquesta és una crisi que no toca només un sector, no? I després tenim un ajuntament que econòmicament pues, està en un moment complicat i que la crisi també l'afecta, no? El que fa és ampliar el problema. Però bueno, nosaltres, com he dit abans, crec que tenim una base sòlida, tenim un pla molt clar, tenim les prioritats i tenim, crec, unes obligacions de consciència que no deixarem d'abordar i de donar solucions i lluitar i treballar per això.
Ara tenim una, suposo que una llista,
sí.
I una llista d'urgència.
Sí, sí. Cada dia és una... estem doncs, d'urgència, sí, de prioritats i canviem. I això és una cosa que també crec que haurà d'entendre, o ja crec que entén la ciutadania, i crec que l'Ajuntament en aquest moment ha d'anar actuant cada dia i adaptant-se cada dia prenent decisions a vegades contradictòries d'un dia per l'altre o no tan contradictòries sinó complementàries i matitzant moltes vegades i molta rapidesa que a vegades ens podem equivocar. A vegades doncs, hem de canviar absolutament els paràmetres que teníem d'una setmana a l'altra perquè les realitats canvien molt ràpidament.
O sigui que des que sou a l'alcaldia mai heu pres tantes decisions alhora? Com ara?
Jo diria tant una de les qüestions, sí, perquè una de les qüestions que aquesta crisi és l'acceleració que té, no? O sigui, potser la crisi, no sé si és molt profunda econòmicament, perquè no sóc un expert, però sí que el que jo crec que és una cosa que difícil d'entomar que és el que esperàvem és la intensitat que té, l'acceleració que té. O sigui, és allò de dir, bueno, jo sempre poso un exemple, no? Jo crec que la crisi ha estat com un infart en el món, un infart econòmic important. Es va aturar el col·lapse o la mort d'aquest sistema en aquella famosa reunió del G20, però el malalt està a la UBI. I jo crec que cada dia els metges ens visiten i diuen no sabem si va bé o va malament, i l'anem aguantant, no? Però clar, això significa que en aquest moment potser ara sí que començaran a haver-hi, sembla, alguns indicis que està estabilitzada i hi ha algunes solucions, i aquesta nova reunió del G20 o 21, G20+1 farà possible veure alguna cosa. Però clar, imagineu-vos les famílies, imagineu les entitats com la nostra, local, petita, i imagineu-vos fins i tot un país com Catalunya. Després, clar, això és una situació tan global i tan macroeconòmica que nosaltres anem una mica al remolc de tot el que va venint i intentant donar solucions a això, no? a aquesta situació.
No deveu pensar massa en política?
Bueno, jo
i més en gestió, suposo.
Sí, però també has de prendre decisions molt polítiques, no? De prioritats, de prioritzacions, no? Que la veritat és... si, per exemple, l'altre dia estàvem reunits uns quants empresaris i ells van posar sobre la taula un problema. Estem parlant d'empresaris de la construcció, que no tenen feina. Per exemple, hi ha algun empresari de la construcció que té poder 50 empleats i l'altre en té 100, l'altre en té 70, poquets, perquè Sitges no és que n'hi hagi molt.
Però ja n'hem fet 200 i uns quants.
Vale? La preocupació d'aquestes persones de dir si això continua així, nosaltres hem de treure gent al carrer. I la a més, et dol veure la gent que està preocupada perquè són gent que no té ganes de fer això i que vol lluitar per fer això. No? I van vindre i van dir, bueno, què pot fer l'Ajuntament per això, no? Bueno, pues, aquesta és una nova realitat, una nova situació. L'Ajuntament està pensant què pot fer per donar una solució a això. Perquè al final el que estem tots pensant és com podem sobreviure, no com podem guanyar. O fins i tot com podem sobreviure, no? Sense poder treure gent al carrer. Fins i tot la gent, ja els empresaris no demanen guanyar res, no demanen només no treure la gent al carrer i continuar la seva activitat, no? O va vindre la connotació i va vindre i va dir un dia, escolti, nosaltres tenim també empleats, si això continua d'aquesta manera tindrem que tancar, no? O tindrem que prendre una decisió, no? Clar, totes aquestes coses et fan canviar absolutament un pla que tenies a llarg termini, un pressupost, et fan canviar unes decisions. Producte de tot això és aquest fons extraordinari que hem posat de 200.000 euros per donar, no sé,
un coixí,
per a veure si podem pensar, vale? Si podem pensar, perquè jo crec que és bo pensar i reflexionar, perquè les decisions en calent acostumen a ser de les de 10 una bona i 9 acostumen a anar una mica esbiaixades.
O sigui que la primera decisió és s'ha de fer alguna cosa.
Sí.
Que en aquesta tothom hi coincidirà.
I com que per fer una cosa has de
n'has de tocar unes quantes.
I has d'estar tranquil, perquè si estàs nerviós les coses no funcionen. El primer és tranquils, què és el vostre problema, assumim-lo per un temps, temporalment, i treballem, no? I és el que estem fent. Moltes reunions, molt treball per intentar... I jo crec que ens en sortirem, perquè jo crec que ho estem encara bé. I també he de dir que tant com empresaris com entitats són comprensius, tenen ganes de col·laborar i de treballar tots junts.
Ara que estem en aquest moment de... diguem-ne, de crisi tan complicada, o com a mínim que feia molts anys, sí, si no mai, que no havíem, o no ho havíem escoltat expressat en aquests termes, no deveu ser ni el primer alcalde ni l'últim que hagi dit que a Sitges li feien falta altres línies des del punt de vista econòmic.
Sí, la diversificació, que és una de les coses...
Fa quatre dies els empresaris del sector del turisme es queixaven, sí, perquè tothom mirava la construcció i sí, els hi semblava que no sé què, i això algun dia s'acabaria. S'ha acabat, tornem a mirar el turisme, en aquests, el sol del cap de setmana i el passeig marítim, etc.
Sí, tornem al cicle de sempre.
I tornem al cicle de sempre.
De sempre. Quan un poble com el nostre porta una història del turisme de 100 anys, és difícil, o més de 100 anys, jo crec, és difícil moltes vegades entendre per què s'ha de diversificar l'economia, no? I, a més, per moltes vegades que caiguem en una crisi, perquè el 93 també es va caure, però el 80 hi ha alguna cosa també, això t'ho expliquen els empresaris de tota la vida de Sitges, la veritat és que no, el poble i els diferents governs, alguns ho han intentat i no ens n'hem sortit. Jo crec que ara és un moment que hem de fer un gran esforç per diversificar l'economia. Què vull dir amb això? Que potser si haguéssim tingut la ciutat del cine, aquella famosa que l'alcalde Jordi Serra va intentar plantar, tindríem ara una altra font de generació de llocs de treball, que no es basaria en un altre empresariat complementari, però que no es basaria en això. I potser la crisi s'aguantaria millor, no? Perquè no dependríem tant del sol. Sempre diu el senyor Joan Anton Matres, president del gremi, que és més dur un dia sense sol que la crisi, no? Perquè encara que hi hagués molts diners, quan un dia plou a Sitges pues es baixa un 30% i ara es baixa un 8%. El que passa que si a sobre plou hi ha crisi, llavors ja és terrible, que és el que està passant i ha passat aquest hivern. Però jo crec que és importantíssim, i per això nosaltres vam començar dos projectes que ara volem accelerar. El que passa que el moment és difícil perquè la recerca d'inversió i la recerca de finançament no és fàcil. Nosaltres vam començar amb el tema de l'economia creativa, que vol dir l'economia de l'art i de la cultura, no? I vam començar amb aquella idea d'aquells cau ferrats del segle XXI i vam treballar i estem treballant molt seriosament amb algunes coses que jo no he anunciat perquè crec que tampoc és qüestió de donar una sèrie d'esperances que després, quan no siguin realitats, se'm pugui dir a mi que jo he fet volar coloms, o que realment... No, això no ho faré mai, per això tampoc ho diré. Però estem treballant, igual que vam treballar amb el soterrament del tren durant 3 anys, i al final això ja té ara ja un procés, amb el mateix amb aquest gran projecte, que és que hi hagi una economia de l'art i de la cultura en el poble de Sitges a escala internacional. No? I això s'està treballant. Un petit, però importantíssim, primer pas és a la Fundació Pere Stanfli, que ja li dona una dimensió diferent i que serà un atractiu important. Perquè, a més, una de les coses que hem de fer és atraure gent a Sitges i generar llocs de treball no només pel turisme, però que sigui complementari. El que no pot ser és una cosa que no... O sigui, ha de sumar, no? Tenim el sol, la platja, tenim els museus, però ara hem de fer coses que generin un altre tipus de llocs de treball, que no sigui l'hostaleria o la restauració i els serveis, sinó que siguin d'això. Vam fer una aposta també per la compra del centre de disseny, que va basat en això i que en aquest moment doncs, hi estem treballant per potser a trobar ja una ubicació d'alguna cosa important en aquest centre de disseny. I estem treballant amb 3 o 4 línies d'algunes que jo crec que quan es puguin anunciar, perquè siguin una realitat, que jo vegi que realment això generarien aquest d'això. Vam posar-nos també a treballar, i aquí sí que és cert que hem tingut un problema que ha sigut la crisi, que ha sigut el centre de Sitges Reference, el centre d'oficines. Sí. Nosaltres creiem que era bo que s'implantessin centres d'oficines en el poble perquè vinguessin empreses de qualsevol tipus. Normalment aquí anaven a vindre o volien vindre empreses de tecnologia, dedicades a temes mediambientals, bueno, empreses que no anaven incompatibles i a més que no... Això. És cert que això estava previst, però ara no vol llogar ningú res, ningú vol saber res, totes les empreses, al contrari, el que fan és
agrupar-se
en comptes de diversificar-se, i això també doncs, ha tingut una paràlisi important en aquest cas. Però jo crec que és bàsic que Sitges trobi. Bueno, jo crec que el turisme té molt recorregut, aquest segle XXI, molt recorregut, i que trobi aquesta economia de la creativitat, de l'art i la cultura com un altre gran element d'aquest segle XXI que estem treballant. Jo espero que ens en sortirem. El moment no és fàcil, la veritat és que potser hauria sigut... Teníem lligades moltes coses que algunes han quedat aturades, altres que no s'han pogut, i altres que continuen, o altres que han aparegut. També hi ha oportunitats en la crisi, importants. El que passa que has de tindre un bon projecte, t'has de dir Sitges, la veritat que això obre moltes portes, i sapiguer, i d'alguna manera ara el que més hem de fer com a alcalde i com a govern és venedors d'aquesta idea i anar a buscar que persones o institucions o empreses que vulguin apostar per si.
Algú us ha comentat a peu de carrer si a Sitges li farien falta molts festivals de patchwork, per exemple?
Sí, una de les línies que estem treballant és generar més festivals, generar més fires, generar més... A veure, el que està clar és...
Perquè sembla mentida com enmig de la crisi, això del patchwork, que està com una espècie d'injecció de
moral,
no sé què. No?
Injecció de moral, que en veies tantes dones passejant. A més, quan parles amb els restauradors, bueno, estan encantats. Quan parles amb els comerços, també. Han sigut persones que també han comprat en els comerços, que aquest és un col·lectiu també que està patint molt. Sí, la veritat és que et dones compte que nosaltres hem de mantenir una economia a Sitges que es basa en dues coses. Una és, en llocs de treballs estables durant la setmana, amb altres activitats. La pròpia activitat de la ciutadania és l'activitat de la compra dels seus béns. No? Després hem de ser atractius per atraure gent. I hem de ser atractius de dues maneres. Una, per atraure poca gent, però que realment deixi uns diners aquí en el poble de Sitges, i una altra, d'atraure molta gent que respecti el nostre poble, com ha sigut el Passwork, que a més no només vinguin aquí i marxin i prenguin una cervesa, sinó que es quedin a dormir, que vegin els restaurants, que comprin, i això no només ho podem fer fent esdeveniments importants. La sort que tenim és que ja tenim una sèrie d'esdeveniments al llarg de la nostra història que ja han fet possible això, i el que hem de fer és crear-ne més. Jo crec que amb això estem amb el Gremi d'Hostaleria treballant, perquè, bueno, com diu també algú de Sitges, escolta, cada cap de setmana hauríem de fer alguna cosa perquè la gent vingués. Perquè nosaltres el que hem d'anar a buscar ara, jo crec que és els entorns més pròxims del nostre poble, que són els entorns, diríem, de no sé, podem posar 400 quilòmetres, però sobretot l'entorn de Barcelona i els voltants, no? Fins i tot l'entorn, no sé, de 200 quilòmetres. Aquest és un entorn que li és fàcil viatjar, que no té grans problemes, que realment no anirà a viatjar molt lluny, però que a Sitges li és molt agradable vindre i a més és que el nostre poble té la virtut que tothom que ve li agrada.
Us ho preguntàvem molt des del punt de vista pragmàtic, sobre si els esforços econòmics, ara més que mai, han de donar una compensació.
Bueno, sempre han de donar un retorn. No? I els retorns són de molt tipus. No? Són el retorn d'ajudar la gent, el retorn que la gent... no només d'ajudar-la, sinó de que la puguis fer que torni a tindre dignitat o que tingui els elements bàsics per poder viure o que realment sigui un retorn social. No? Després tens el retorn econòmic. El retorn econòmic que significa... el retorn de que una economia funcioni, que vol dir que llocs de treball en marxa, dinamisme econòmic, prosperitat. Els pobles que no tenen un dinamisme econòmic i un futur econòmic no són pobles amb prosperitat, llavors decauen en pobles depressius. No? I l'altre és el retorn de que el nostre poble, a veure, té una imatge, té una marca, té una ànima, té una forma de ser, que això també, realment, mantenir-ho, és una satisfacció, no? És un retorn també, no? Veure que doncs, la gent també surt en el carnaval, s'ho passa bé, disfruta la gent del nostre poble, I això també és un retorn que econòmicament també s'ha de mesurar.
Ens ho heu posat molt bé en aquest aspecte, sí. Tot i que és un ànim, una valoració de l'organització del carnaval molt alta, sí, aquest any, i per part d'entitats i de les persones que l'han viscut. En teniu alguna altra deflegida sobre aquells que,
no, sempre,
que posen la balança i diu fins a quin punt el cost de tot plegat perquè gaudeixin i disfrutin la gent que n'ha de disfrutar, que és la gent del poble, sí, té un preu molt alt en altres aspectes.
Sí, jo crec que tota activitat... bueno, s'ha de parlar d'aquest retorn, no? Què significa fer aquesta activitat i després si realment el que significa compensa o no compensa. Jo he sigut crític cada any amb això. Jo crec que aquest any... Bueno, jo crec que cada any la gent es critica amb això, amb que després del carnaval no ens agrada a ningú. Jo crec que no li agrada a ningú, a part de que els que s'ho passen molt bé, eh? També és cert que jo vaig anar a veure unes festes que es feien a les entitats i allà la gent s'ho va passar molt bé, disfrutava i escolta, allò era un exemple d'una festa saludable i a més seriosa però divertidíssima, no? Llavors això també és bo, no? O sigui, la gent també s'ha de divertir, s'ha de passar molt bé, sempre que sigui seri el qui ho porta i després sigui responsable amb el seu entorn. Sí, la cosa és molt complexa, eh? Jo comparteixo absolutament el que diu la gent, de dir, és que això no pot ser, és que la gent ve a la platja, fa el botelló, l'altre fa no sé què, la gent ens deixa al poble. Sí, és cert, però jo crec que ningú té la solució clara i definitiva d'això, i Sitges sense carnaval no es pot quedar. Sitges sense carnaval.
Ens dona tota aquella sensació. Hi ha una part sitgetana de la festa que està molt contenta de com es desenvolupa, sí, i hi ha una part de la festa que passa a Sitges però que no és sitgetana i que d'alguna forma genera el rebuig de molts.
Nosaltres no podem fer... A veure, clar, ara faré un anàlisi bastant simple. Nosaltres no podem fer una festa perquè no vingui ningú.
No.
Primer. sí que la podem fer per nosaltres, però com evites que no vingui la gent? Aquest és el gran... bueno, és un espai públic, no podries tancar el poble i que paguessin? Potser sí, però vindrien igualment, eh? I potser com tanques el poble, no? O sigui, millor es posarien al parc de Can Robert a fer tot això, o sigui, això és la primera qüestió. Segona, si tu ve tanta gent, què fas amb tanta gent? Com ho controles? Llavors, bueno, jo crec que cada any es plantegen diferents solucions. Es va posar una carpa, es va dir que no perquè la carpa va haver-hi algun moment perillós, difícil. Es va dir, bueno, fem una, els posem a la platja, els van posar a la platja, ara posem-hi música perquè si no saben què fer, només fan que donar patada, o sigui, no totalment, ni molt menys.
No.
O sigui, la situació és, si nosaltres poguéssim fer un carnaval que no vingués ningú, seria una meravella, però, cuidado, també ha de vindre gent perquè també és un moment, són 4 dies, de que l'economia funciona en el poble, no? I que una altra de les coses que hem de millorar, que amb això també té part de raó en alguns doncs restauradors, hem de millorar l'accés al poble perquè pugui haver-hi més activitat econòmica. Però després hi ha una altra part que et diu la seguretat del poble. Perquè s'ha de recordar el per què passen les coses. Nosaltres quan vam tancar el poble, primer vam fer 2 actuacions. Una va ser tancar el poble, sobretot en aquells llocs que un any va haver-hi una avalanxa molt important, no? O sigui, la gent sortia de l'estació i agafava el carrer del Prado, uh-huh. agafava el carrer
Sant Bartomeu a l'illa de Cuba
i anava, i allà hi havia la rua i volien arribar a la rua, i van haver-hi moments molt difícils d'avalanxes que la gent de seguretat va dir prou, no, això s'ha de tancar i els hem d'anar enviant cap a un altre lloc perquè no hi hagi avalanxes. Després hi havia el tema del carrer Espalter. Carrer Espalter, que sabem que és un final duríssim, complicat, i també es va dir, no tenim que acumular gent al carrer Espalter. Llavors la gent l'anava s'enviant cap a Avinguda Sofia,
cada vegada una mica més,
cada vegada més lluny, no? Per evitar, sobretot, problemes que si algun dia passen, després la gent dirà, i per què no es va tancar? Val? Aquest tancament ha provocat una cosa, que és que hi ha gent, fins i tot sitgetans, que els hi costa accedir al poble, i això ho hem de solucionar, perquè no és just, i també passa que potser alguns restaurants, alguns llocs, doncs no tenen la clientela perquè el tancament fa que no. I això també ho hem de solucionar, jo crec que això ho solucionarem perquè també és just. Ara, ha de tancar-se en algun lloc el poble? El poble no podem, perquè llavors imagineu-se, jo només imaginar-ho m'agafen...
Voleu dir que tot no es pot tenir?
No, i que també el govern ha de prendre decisions i a vegades són encertades per la majoria i alguna minoria pues, surt perjudicada, però són decisions molt difícils, perquè el que sí que nosaltres patim, i això seria el més greu, és que algun dia passés algú diríem que tinguéssim que lamentar, no? I això sí que no hi hauria paraules per justificar mai.
Us agradaria d'alguna manera, hem de suposar que com a molts sitgetans el públic que s'acostés al Carnaval respongués, diguem-ne, a un crider,
respongués a disfrutar, vingués a disfrutar, vingués a ser respectuós amb nosaltres, vingués a aplaudir a la gent que paga la rua.
Però esclar, el món no el canviarem.
No el podem canviar, no el puc canviar, ni jo ni nosaltres. No? El podem ordenar, el podem proposar, podem posar barreres, podem, però canviar-lo és molt complicat. No? I la veritat és que aquest ha sigut un carnaval que jo crec que la gent que ha sortit a la rua s'ha passat molt bé. L'organització ha estat, jo crec que, molt bé també, i l'únic que, com sempre, perquè no sé si recordeu, és que clar, la memòria és bona,
és molt fugissera,
sí, no sé si recordeu aquell, acabàvem d'inaugurar el passeig Vilafranca i el van destrossar tot aparcant els cotxes a sobre, no? O sigui, a partir d'ara hi ha unes, o sigui que cada any hi ha hagut aspectes que realment et posen doncs de molta mala llet, diguem-ho així, el dematí del carnaval o quan veus aquelles coses. Però jo crec que entre tots hem d'anar millorant. Hi ha el debat si ha de passar per on passa o no. Debat que et sembla que es porta.
Que es porta.
No sé, tu tindràs més memòria, sí, que jo, però es porta, és, però torna...
Torna.
És molt curiós, també. La setmana següent de carnaval, tots els debats tornen. Però sí que és cert que des de fa 5 anys, o 3, jo diria 3, mm-hmm. hem anat millorant coses. I espero que aquest any, que és la millora contínua de les coses, almenys no podem canviar el món, però sí anar millorant-les poquet a poquet, que és la voluntat.
En qualsevol cas, no ha tornat aquell que era més punyent, que era el que la pròpia gent que participava en el Carnaval sortís tan desenganyada de la festa.
I ara es queda l'altre objectiu.
Ara
no?
Queda l'altre.
El primer objectiu va ser, i tens raó, ara ho recordem, la gent no volia sortir al Carnaval, perquè patia. Aquest, solventat. Ara anem que la gent que ve no faci el que faci, no? I estem treballant. Ara no serà gens fàcil.
Perquè en genèric Sitges està bé acostumada perquè ho ha viscut, però pot ser capaç d'administrar una gernació d'aquesta categoria? O hi ha altres mètodes que no siguin... Esclar, un m'ho pot pensar escoltant-ho, després d'haver reflexionat tant en tants cossos de seguretat diferents, tantes persones que viuen el Carnaval tan de prop i que intenten cada any trencar-se la closca per poder millorar aquestes coses i encara passen, hi ha alguna manera? O és que...
A vegades hi ha impossibles, també. A vegades també...
Preguntem per això, Per si hem d'acceptar que hi ha una part que serà...
Quan jo dic una millora contínua, de progressar poquet a poquet, dic a vegades petits passos, però grans solucions, jo crec grans solucions. Sí que hi ha petites solucions que poden doncs, acompanyar que les coses vagin millor, però grans solucions és difícil. Però també hem de dir una cosa. Nosaltres recordem els carnavals dels anys 80, clar, Sitges en aquell moment tenia 12.000 habitants, no tenim 30.000. Els nostres voltants, potser en aquell moment hi ha més de 300.000 persones més. Els valors s'han canviat en 15 anys, jo no sé si ens hem donat compte, però no, en 20 anys han canviat moltes coses. La joventut, o sigui, fa 20 anys, la joventut que ara ve amb 22 anys eren nens de 2 anys i 3, no? I que potser no tenien ni els conceptes que nosaltres encara estem pensant de que eren uns conceptes diferents. O sigui, el món ha canviat en 20 anys molt i està canviant massa i tot, massa ràpid, i adaptar-se a aquestes situacions no és fàcil. I, bueno, i esperem que puguem, això, solucions globals on hi ha, possibles també n'hi ha a la vida, i els hem d'acceptar, però sí que les millores contínues, i jo crec que sí que millorarem alguna cosa, perquè ja estan treballant, s'hi han posat a treballar valent i seriosament. A més, estem treballant amb el gremi també d'hostaleria, amb les entitats i amb tothom, per trobar i els cossos de seguretat per buscar la solució.
Una qüestió encara abans d'acabar. Assumpte comerç, els comerciants han estat molt neguitosos, sobretot amb sí. les obres aquests dies, sí. han demanat a l'Ajuntament aquesta moratòria fins a la tardor per poder d'alguna forma agafar una mica d'aire. El sector està molt preocupat, com està?
Bé, el sector és un dels sectors més afectats per la crisi, perquè, a veure, pot ser que la gent prendre una cervesa encara l'acabi prenent, no? Però comprant algunes coses i no les compra, perquè com vosaltres sabeu, ho heu llegit a tot arreu, i vosaltres coneixeu, doncs la gent ha deixat de consumir, no? A veure, és cert que nosaltres vam començar les obres, és aquestes adaptacions que hem de fer, no? Que és lògic, a més, és que potser si ara estiguéssim en un moment molt bo, els comerciants no es haguessin posat sobre la taula aquesta preocupació. És cert que uns comerciants, un sector de comerciants, que és el carrer Parellades i carrer Sant Pau, van posar sobre la taula uns arguments que eren lògics, i com que quan ja són de sentit comú, doncs el govern el que ha de fer és assumir-los, rectificar i no passa res, i més en aquests moments. Estan preocupats perquè, clar, ara els hi ve l'època, bueno, ara començàvem les obres i lògicament és l'època que hem vist tots que a Sitges hi havia més gent, no? I quan més gent hi ha, pues, se suposa que més gent entra a dintre i almenys compra alguna cosa.
O que hi ha més probabilitats.
Les obres, és cert, les obres doncs, afecten a la mobilitat de la gent, no? A la mobilitat, a la imatge, i ens vam posar sobre la taula que, home, seria més lògic fer-les a partir de l'octubre, que sembla que baixa l'activitat a Sitges, després del Festival de Cinema, més o menys, i llavors, en 3 mesos acabar-les, i ells se sentirien menys afectats. Totalment lògic. Van vindre amb molta educació i ens van manifestar això, i jo el que vaig fer amb el govern és dir, escolta, pues, cap problema, vam canviar algunes coses i ja està en marxa. Jo crec que això és l'interessant, no? Poder del diàleg doncs, trobar les solucions millor per tothom.
Quantes vegades heu anat a la platja Sant Sebastià?
Moltíssimes, però per una raó, perquè hi passo cada dia per allà, eh? No perquè vagi allà
a fiscalitzar diàriament.
Intento anar a tot arreu igual, algunes passo més que altres perquè és lògic, però com que aparco per allà a l'escorxador, doncs lògicament passo, o algunes vegades no hi puc passar perquè he de passar pel Joan Maragall, però sí, hi passo bastant perquè aparco al costat.
Què us diuen els veïns?
Moltíssimes coses, els veïns estan participant molt. Els veïns, a més, jo crec que són... L'altre dia ho comentàvem també amb una persona de Sitges, deia, no s'haurien d'acabar mai aquestes obres, no? Per què? Però ens ho estem passant molt bé. Sí. La veritat, hi vaig trobar 6 persones jubilades de Sitges que estaven allà amb el seu debat, la seva discussió, i jo crec que això és molt bo per un poble, no? Que hi hagi aquest debat, aquesta discussió, i està participant tanta gent dient coses i disfrutant i parlant i jo crec que, bueno, fins i tot és com un exercici de civisme molt important. Ojalà poguéssim fer totes les obres així. No vol dir que les puguem fer, ni les farem, eh? Però ojalà, perquè és un sentiment de que està col·laborant tot, participant tothom, però clar, també és cert que estem encertant les coses més o menys, i la gent està d'això.
Així en genèric, aquesta obra està agradant.
Sí,
ho noteu.
Més la barana, que estem allà amb un lío impressionant.
Què voldríeu, si és que ho podeu manifestar?
Sí, ho he manifestat sense barana, i ho manifestaré sempre, però no ho puc fer. Jo estic atrapat moltes vegades per el que sóc, el que represento, que és la defensa d'una sèrie de normes i de lleis. Però com a Sitgetà i com a Jordi no hi posaria mai barana. Per què? Perquè és que és el que et demana, no? Però bueno, llavors estem intentant...
I és una qüestió de normativa.
Sí, de normativa. Hi ha una normativa que a més me l'he llegit perquè no estava jo...
Convençut del tot.
És allò de tocar.
D'acord. Ho dic per aquells que puguin pensar, home, escolti'm, el passeig marítim gairebé arribant a Terramar, tampoc n'hi ha de baranes.
Explicaré.
Ah, jo a veure.
He fet un curs, un màster en normativa de baranes. No, la veritat és que la barana és de l'any... La normativa és de l'any 1998.
Vaja.
Tot allò que tu toquis a partir d'ara, que sigui... a veure, que facis nou a partir d'ara, del 98... o tota cosa que reformis del 90, que sigui abans del 98, hauràs de posar barana si medeix més d'un metro i mig d'alçada. I la barana ha de ser de 90 centímetres. Aquesta és simplement...
Te pongues como te pongues.
Perquè tothom em pot preguntar, i m'ho pregunten algunes vegades...
Quina alçada fa?
Perquè quan es baixa de les escales no hi ha barana, si realment... Pues si ho toquem, si no ho toquem, no hi haurà barana.
Entesos.
Però la veritat, jo he tingut un debat important, perquè jo he defensat fins l'últim moment que no es posés la barana. Jo volia posar aquell mur que vam fer una petita prova,
sí,
que crec que era el lògic, perquè hi vaig veure fotos de Sitges que els nens anaven per sobre.
I que molts veïns aposten per aquests
murs. Aposten per això, perquè crec que era el que tocava, però lògicament les normatives jo les he d'assumir. I clar, bueno, com va dir algú, avui si un dia cau un nen... què passarà, no? I a part d'aquesta sensació de responsabilitat, jo no puc anar en contra d'una norma. Sóc el... Si no fos un alcalde, jo potser seria el que diria que no la posin, perquè no. Però, malgrat això, la posarem, posarem una barana. Ara hi ha unes mostres allà, molta gent opina. Més o menys tothom ja va anant. Intentarem que es vegi el màxim al mar. Perquè és un concepte de... No parlem mai de passeig, estem parlant de platja, no? I això és una cosa que hauríem de tindre molt clar. Jo crec que estem en una platja, no estem en un passeig, no? I per això també s'ha fet aquest color tipus sorra, que és la idea. I la idea era una mica que ens trobéssim en una platja, no en un passeig, no? I per això la barana no tenia que existir. Hauries de veure el mar, que és el que veus quan que estàs sobre el mar, no? Bueno, intentarem posar una barana primer, que compleixin la normativa, que no s'hi puguin enfilar, perquè és una altra de les normatives importants, les persones o els nens, i que a més a veure, estèticament sigui el més correcte possible, però el més discreta, que es vegi només al mar, i després una cosa molt important, que el seu manteniment, dintre d'un any no tinguem una cosa allà que diguem, ostres, què hem fet, no? Que el seu manteniment, tot això, moltes vegades, doncs, hi ha lògic que molta gent dirà, doncs, no m'agrada, estèticament és molt complicades les coses, però intentarem aquestes quatre coses que siguin el més equilibrades.
Entre altres coses, perquè les quatre mostres de barana que hi ha són escalables, totes quatre.
No, n'hi ha algunes, n'hi ha algunes que no ho són, que compleixen el que no ho siguin. Malgrat totes compleixen la normativa aquelles, totes, El que passa que el ser escalable o no és molt important, però n'hi ha dos que no.
N'hi ha dos que no?
No.
A veure si les encerten. Està decidit
el... M'ho han explicat,
D'acord,
d'acord. Vaig dir que m'ho expliquessin
bé. Està decidit el model, però...
No. Encara, a veure, està definida ja, diríem, tot el que són els criteris, no? I aquest moment cada vegada ja ho són més, perquè hi havia una altra cosa molt curiosa, jo l'explico, és una anècdota, però una anècdota que té... Que és, la barana del Ministeri que està fent el d'això i la nostra era diferent. Ells apuntaven per una barana... que està també entre aquelles quatre.
La del passamans de fusta.
Ah, exacte. Val? I nosaltres apuntàvem pel muret. Això al principi. No? Quan hem tingut que apostar per barana, perquè no quedava malament si era muret i això... Quan hem...
Per què? Perquè tothom ens entengui, la barana del Ministeri, fins on ha d'arribar? La barana del Passeig Balmins?
La barana del Ministeri ha d'arribar fins... bueno, ara és difícil, però fins a diríem... els apartaments del Port Alegre, allà on hi ha el tamarí, allà, més o menys ha d'arribar fins allà.
D'acord,
vale?
D'acord. És a dir, passat, diguem-ne, passat...
Nosaltres teníem que posar barana...
Passats els gronxadors, per dir-ho així.
Ara es veu molt bé perquè ara hi ha com una espècie de tall,
detall
que allà acaba...
D'acord, doncs allà acabaria la barana.
Llavors, el que sí que és cert és que nosaltres hem de posar barana obligatòria, això sí que era lògic, era la part més alta, que és la que el Ministeri quasi agafava, i la part del baluard de les escales. Això sí, allà
no hi havia
volta. I nosaltres apostàvem o per fer un mur de pedra alt, però això a mi no m'acabava d'agradar, o per seguir amb la del Ministeri. Ara, en el moment que hem de posar-ho tot, nosaltres el que estem ara parlant amb el Ministeri és que si arribem nosaltres a un tipus de barana, que el Ministeri posi la mateixa. I això ho lograrem, no hi haurà problema.
En qualsevol cas seran un d'aquests quatre models el que finalment serà escollit, però encara no està escollit.
Bueno, està quedat molt apuntat, però no està allò dient, va, anem-hi.
Anem-hi
perquè ara hi haurà una reunió també dels veïns, perquè per deferència i perquè realment doncs ells estan participant molt, l'associació de veïns també parla amb ells.
Us està agradant com va aquest procés ara?
Sí, m'està agradant molt.
Data?
Mira, jo he posat de data, però aproximada, 20 de juny. 20 de juny.
D'acord, és a dir, per estrenar l'estiu?
Sí, per estrenar l'estiu, sí. Home, va ser el compromís, que l'estiu estaria. I si hi van bé les obres, si tot ens acompanya, jo crec que sí.
10 i 8 minuts. Jordi Beixet, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Sort en el futur. Tornarem a tenir a l'alcalde d'aquí un mes i en uns moments tornem amb vostès.